A Ràdio Maricel, a cel obert.
De ben segur que algú de vostès algun cop haurà escoltat això de l'Iron Man, aquesta cursa de llarga distància. I bé, hi ha gent que la fa i que la disputa, que la corre, alguns fins i tot amb molt bons resultats. I avui, especialment, hem convidat a dos esportistes perquè ens expliquin la seva experiència en això de l'Ironman. Lucas Sayet, esportista del Natació Sitges. Lucas, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, molt bé.
Vens de fer l'Ironman a Vitòria el passat 13 de juliol.
Exacte.
És el teu primer Ironman.
Sí, debut va ser.
I què tal?
Doncs bé, va...
Sensacions.
Sensacions positives, però al final la preparació és el que més compta, no? Tots els entrenos que es van fer mesos abans, en específic vaig estar 5 mesos abans ja va començar la preparació. I al final es diu que la cursa en si és només és passar a cobrar, no? A dir, bueno, a ensenyar això que s'ha entrenat. I, òbviament, amb els entrenos sempre estàs pensant, planejant les hores que pots fer, tots els petits objectius de la cursa, i va sortir positiu, sí, es va complir l'objectiu pensat.
Molt bé. El Lucas no ha vingut sol, ha vingut amb la Sílvia Tosca. Sílvia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
També vens a fer aquest Ironman.
Sí, també el primer debut.
El primer debut.
Sí.
El que passa és que en el cas de la Sílvia és diferent, perquè la Sílvia és pro, és a dir, professional.
Sí, aquest és el primer any. L'any passat vaig estar a l'Ironman 70.3, que és com la meitat d'un Ironman a Mèxic, a Cozumel, i vaig fer un bon resultat i llavors em vaig plantejar de fer el salt professional.
Hi ha aquí una diferència important, ara ens comentaves, oi, Sílvia?
Sí, tant, i tant.
Passes a competir a un nivell, a un estadi superior, òbviament.
Sí, sí, i el nivell cada cop és més elevat i bueno, al final és una autosuperació constant de dia a dia, entrenar i arribar on es pugui.
En el cas del Lucas, si no m'erro, ho tinc aquí, ho vaig treure d'Instagram, vas fer 8 hores 53 minuts.
Correcte, en 8 hores 53 minuts.
És a dir, va ser el quart de la teva categoria.
El quart de la meva categoria en nivell amateur, diguéssim.
I, òbviament, la millor marca del Club Natació, aquesta distància d'Ironman.
Això va ser bastant, bastant gratificant. De la categoria d'edat entre 30 i 35 anys. Uh-huh. De general, amb nois i noies pros i no pros, vaig quedar el 47è. En total vam començar uns 1.700 atletes. I traient les noies el 41 amb professionals, i puc dir que de professionals vam començar 65, o sigui, vaig adelantar algun que altre professional.
Anem al moll de l'os, si m'ho permeteu, al principi d'aquesta història. En el teu cas, Lucas, per què et planteges fer un Ironman?
Bueno, va ser més que res que es van alinear una mica els astres. Venia de debutar en marató l'any passat, al desembre, i aquesta temporada la volia enfocar una mica a la llarga distància. Ja porto quasi bé 7 anys de trajectòria amb el triatló, llavors sempre has de vigilar any rere any d'augmentar una mica el volum, diuen que un 10%, no, de lo que portes, però mai dràsticament. O sigui, un atleta que comença amb el triatló i es volca directament a l'Ironman el seu primer any, potser el cos el acaba castigat. Llavors, amb tot el temps que porto, sempre tens plantejat, bueno, si comencem el triatló algun dia faré un Ironman, però ara, com era l'any ideal, a sobre vaig canviar de projecte a la feina, cosa que em va permetre posar-li més hores d'entreno. Uh-huh. I era una combinació de tot. Llavors li vaig dir a l'entrenadora, anem a parella, a parelló, ella volcada 100%, li vaig dir a la meva parella, a la família, de tots, i doncs, em van apoyar, i va ser això l'objectiu de l'any.
Uh-huh. Passats els dies, ara, com ho veus?
Pues encara...
Perquè, clar, una cosa és la preparació, és a dir, el pre, després el fet de poder estar immers en la cursa, uh-huh, creuar la línia d'arribada i dir, puah.
Sí, sí.
Suposo que aquí hi ha una barreja d'emocions, Lucas.
Sí, va ser bastant emotiu el creuar la meta, no?
Perquè què sents?
De sobre...
Sé que és difícil a vegades poder expressar una miqueta el que un sent, no? I
sí.
Més quan està tan cansat i vens d'un grapat d'hores competint.
Jo en particular vaig sentir, buf, per fi s'ha acabat, perquè tenia els quadriceps...
Això d'entrada.
que déu-n'hi-do, estaven allà ben carregats. I res, vaig passar per infermeria que em posessin gel perquè es baixés una mica la inflamació i tot. Però sí, vaig sentir que
una barreja de cansament, satisfacció,
sí, correcte,
eufòria fins i tot.
Clar, n'he creuat moltes de metes de curses, llavors
sí.
Sempre és el mateix el moment, a mi en particular el moment no em xoca tant, és més després, no?
Quan, ja.
Sobretot que la mateixa tarda estava tornant de Vitoria cap a Sitges amb la furgo, i jo al darrere de tot mig mort i les meves suportes per sort estaven conduint, i llavors sí que vaig dir, ostres, tot el que ha passat, els temps que ha assolit i tot. Però el moment de la meta va ser més el... Ja s'ha acabat el patiment, anem a menjar-nos una hamburguesa.
Molt bé, fantàstic. Sílvia, en el teu cas, per què et planteges fer l'Ironman?
Bueno, jo crec que per mi és un repte més aviat psicològic, perquè la llarga distància és el que té, no? Tens una part física, però sobretot és
part mental, també,
la part mental, sí. la que em crida més l'atenció i és la que volia desenvolupar.
I ho vas portar bé?
Sí, la veritat és que confiava en el procés, havia fet una bona...
Clar, anava a preguntar-vos què es porta pitjor, la part física o la part mental? Aquí hi ha una mica de tot.
Les dues, és que al final és com la vida, tot puja i baixa i tens moments d'eufòria que dius, ostres, soc capaç de tot, no? I moments en què et fa mal tot i has de buscar estratègies mentals com per evitar aquest dolor.
Estratègies del tipus?
No sé, en el meu cas moltes vegades em poso en la pell d'algun esportista, doncs, que aprecio, i llavors és com una manera de dir, vale, doncs aquella persona ho ha fet, jo també, i és una forma d'evadir, no?
Tenir pensaments positius, no? com es diu en aquests casos?
Sí, o inclús
i no fustigar-te massa en dir, hosti, això...
Distraccions,
ja.
Per mi són com distraccions.
Enganyar la teva ment.
Sí.
Exacte, sí.
Segurament els dos el que hem patit més és el córrer. Feia molta calor, fins a 31 graus.
Clar, estem parlant de 13 de juliol, ja és estiu.
Sí.
I no et pots plantejar de baixes de la bici, de fet 180 quilòmetres, no? I bueno, ara anem a córrer un marató.
No ho hem dit, i potser hauríem d'haver començat per aquí, perquè això de l'Ironman, tanto les orelles, que deia aquell, estem parlant de gairebé 4 quilòmetres nedant, després agafa la bici i fes... 180 quilòmetres i després, perdó per l'expressió, fota't a fer una marató de 42 quilòmetres.
Sí,
això és molt bèstia.
I sobretot quasi...
Dit així, dit a paraula, és una cosa que dius, bueno, com és possible que... I sempre m'he fet la mateixa pregunta, no? Com el cos humà és capaç d'aguantar això? O de suportar això? S'heu fet aquesta pregunta? O no?
Sí, jo tenia certes pors, eh? Jo,
sí?
En el meu cas, jo mai havia corregut un marató i em vaig posar a córrer el meu primer marató després de 180 quilòmetres en bici, després d'haver nedat.
Clar.
I va ser com, ostres, m'havien dit que a partir del quilòmetre 25-30 hi havia com un baixón i...
Va ser així?
Més o menys, sí. Mentalment no, estava molt motivada, tenia el recolzament de la meva família i de la Sandra Sardina, que és la meva nutricionista, que em va fer molta il·lusió, i de vegades la il·lusió et porta, no? Però corporalment sí, la deshidratació, les nàusees, tot arriba, clar,
clar,
en algun punt.
És a dir, clar, arriba un moment que un es pot trobar malament, doncs per això que dius, no? Pots tenir ganes de vomitar, et ve un mal de cap, et ve un mal de ventre, et venen... No? Un ha d'estar preparat també per fer front, suposo, a aquest tipus de situacions. No?
Clar,
Lucas?
Òbviament, en els entrenos, sobretot entrenem aquestes transicions, aquest canvi d'esport, no? de l'un a l'altre, de nedar, que estàs en horitzontal, aixecar-te de cop, tota la sang et baixa. I això és una sensació molt, molt rara que s'ha de practicar per començar a córrer cap a la bici. Un cop l'agafes, el moviment de la bici sí que és menys agressiu, per lo que s'adapta més o menys bé al teu cos, però el deixar de la bici i posar-te a córrer, això és el pitjor. Per això has d'entrenar molt, 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 fer curses d'entrenament fins i tot, i un cop ja les cames s'acostumen a aquest moviment de córrer, no? Clar, 42 hores, jo les vaig fer en 3 hores 9, la Sílvia la va fer en 3 hores i mitja, diria.
Sí, 3 i quart.
Al final són 3 hores i quart que estàs en constant repetició, és sempre el mateix moviment.
Sí.
I això a les teves articulacions li castiga molt. I arriba un punt de que ja les cames volen dir prou, i és allà on hem d'enganyar-nos.
Parlava la Sílvia de pensaments, allò de pensar en positiu, no? Fins i tot amb algun referent. En el teu cas, Lucas, com ho portes al tema Coco?
Jo, bé, per sort, no sé, jo bastant fort considero de ment, i també sempre m'intento enganyar. En el córrer a mi, en el quilòmetre 20 sí que se'm van bloquejar més les cames, em vaig passar una mica amb la bici, i ja el que pensava era, en comptes de em queden 22 quilòmetres, pues anava pensant, anem d'habitualment a habitualment, i un cop allà es resseteja tot a zero i tornes a fer aquests 4-5 quilòmetres que hi ha fins al següent.
Ara us pregunto què porteu millor i què porteu pitjor, però diuen els que hi entenen que és molt important la transició. És a dir, en el moment que tu deixes de nedar, agafes la bici, en el moment que deixes la bici ja et poses a córrer.
Correcte. No? Clar, per nosaltres assolir els nostres temps vam tindre que reduir molt la transició. La transició ha de ser el mínim de temps possible. Sí que hi ha persones que és on utilitzen per descansar, agafar una mica d'aire, canviar-se fins i tot la roba. Nosaltres els dos anàvem amb el mateix tritraje del nostre amic d'aquí de Sitges, i mecànic d'en
Brian.
I llavors portes un únic tratge on fas les tres disciplines.
D'acord.
Això redueix
bastant
temps.
És habitual això o no?
És habitual, sí.
Hi ha gent que per córrer es canvia, perquè al final tantes hores amb el mateix traje, doncs també...
No se senten còmodes.
Sí, però... No, nosaltres vam aguantar bé.
I fas diversos trucos per seguir reduint aquest temps de transició, no? Crec que al final vam fer els dos més o menys entre 2-3-4 minuts de transició, on parlant amb les distàncies d'Ironman, no, que estàs de 9 a 10 hores competint, és bastant, bastant reduït. I bueno, les portàvem bastant entrenades, les transicions, s'ha de dir.
Sí, la natació també havíem tingut algunes dificultats, perquè ara comença a haver ja moltes meduses i nosaltres nadem amb aigües obertes.
Clar, aquesta és una altra, una miqueta, sí, sí, el mar i les seves coses, no? Òbviament, allà...
A Victòria vam nedar en un llac. Que era bastant tranquil·let, però clar, el que diu la Sílvia, venint d'entrenar d'aquí al mar de Sitges, les onades, les meduses que venien ara, ens va dificultar una mica aquestes últimes setmanes d'entrenar, però bueno, ho vam portar prou bé a Vitòria. El llac és espectacular, unes muntanyes, és reserva natural, és molt, molt bonic, per lo que la natació a mi se'm va fer molt ràpida, bastant agradable, anava sempre mirant el paisatge a peus de la gent, i sí, en el meu cas vaig sortir a l'aigua en 57 minuts.
Déu-n'hi-do. No t'ho he preguntat, Sílvia, quin temps vas fer tu en l'Iron?
Jo vaig fer 9 hores i mitja.
Val.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
La veritat és que contenta, perquè pues, això, mai havia corregut un marató i mai havia fet ningú un Ironman. Normalment la gent ho fa amb 10 hores o més. Amb la qual cosa, baixar de les 10 hores en el primer debut, doncs era el meu objectiu i es va complir.
Us fixeu objectiu, temps? És a dir, intentar rebaixar aquestes 10 hores, Lucas, en el teu cas?
Sí, sempre fa il·lusió el voler baixar, no, d'un temps. El temps marcat era baixar de les 9 hores. I al final, sumant cada disciplina, més o menys sortia, però clar, sempre hi ha factors externs, com bé he dit, la calor, altres imprevistos que et poden passar, per el que mai saps el que pot arribar a passar en aquell dia. Però el temps hi era, sí, el baixar d'aquestes 9 hores.
Què porteu millor, què porteu pitjor?
És una bona pregunta.
Sí, jo en el meu cas porto millor el córrer, tot i que va ser el que pitjor em va anar, diguéssim, el dia de la cursa, i el que pitjor porto és el nedar, poder, que al final és el que em va anar millor.
Caram, Sílvia.
Jo és curiós perquè el que porto millor és la bici i és el que em va sortir pitjor, perquè vaig tragar aigua a la natació, em va fer problemes estomacals i vaig fer 100 quilòmetres amb nàusees i no vaig vomitar de milagre. Al final em vaig recuperar i vaig continuar, però sí, és curiós perquè de vegades doncs, ho portes tot ben preparat i penses que faràs un temps i no, la meva bici va ser conservadora, el que em va permetre després poder córrer bé, que també doncs, s'han de mirar les parts positives.
Clar, aquesta és una altra i és important això que dius, no? Un pot tenir la sensació de que està molt ben preparat, físicament, mentalment, tot el que tu vulguis, però aquell dia concret poden sorgir mil i una històries.
Sí, com més llarga és la distància, doncs més coses poden passar.
Uh-huh. Digue-li nivell físic, digue-li nivell coco, no?
Sí, s'ha de saber molt frenar-se en aquesta distància, perquè és una distància molt llarga. Nosaltres que venim de distàncies més curtes tenim aquesta necessitat de córrer més, no? De donar-ho tot ja des del principi, quan és la pitjor idea que pots fer, és de començar molt a poc i acabar a tope. El cas de Silvia ho ha assolit perfecte, no? Acabant corrent molt bé. En el meu cas va ser una mica tobogant, vaig començar...
Efecte muntanya russa, no? Una miqueta que es diu.
Sí, vaig començar bé. La bici vam anar un grupet bastant bo, però que tiràvem bastant i podem vaig passar una mica i em va passar factura a la corra, sobretot l'última part, l'última meitat.
La Silvia parlava del quilòmetre 20 i pico, no?
Sí, va ser just al quilòmetre 20.
També quan dius uf,
exacte.
Uf.
Les cames ja no volen més i tu estàs allà, les comences a notar, algun avís de rampa.
Clar, quan un no pot més, què et fa seguir? Què et fa continuar?
Pues suposo l'haver començat, que ja estàs allà i ja...
O què et pot fer plegar, no?
Jo és que plegar no era una opció per mi, o sigui, jo volia acabar-ho.
No, clar, un ha d'estar molt fotut per dir, bueno, fins aquí hem arribat... Sí.
No sé, jo crec que també entrenem tantes hores i durant tant de temps que tens tants records que en el meu cas els entrenaments són tan durs que quan estic allà dic que si aquell dia ho vaig aguantar aquí ja, això no és tant, no? I teníem també un company que havia fet un Ultraman que era un triatló duríssim que havia estat 16 hores allà competint i jo pensava, jo, nosaltres aquí no arribarem a les 10 hores i ell va estar 16 hores, o sigui que s'ha de donar tot. Sí, com si...
I ara la pregunta del milió, per què feu això?
No sé, perquè...
perquè podem, m'agrada, òbviament,
sí,
no?
Perquè m'agrada, perquè podem, no? Tenim aquesta sort de que ens funcionen les cames, podem nedar, podem anar amb bici i podem córrer. I sí, és el que ens agrada.
Què hi ha de preparació? Òbviament, entenc que moltíssima. I què hi ha, a veure si m'explico bé, d'innat. És a dir, de tenir fins a cert punt un cos privilegiat per afrontar un Ironman, en el cas que ens ocupa.
Clar, la preparació és vital i no només la preparació de l'entreno, sinó el que comporta el dia a dia. Jo tinc la sort que tinc una feina d'oficina que estic assegut la major part del dia, per lo que...
És a dir, no tens una feina que et desgastes físicament, òbviament. No,
llavors és quan recupera el meu cos. Aquests 5 mesos em vaig obligar a dormir les meves 8 hores, fins i tot 9 en alguns casos que podia, i recuperar quan no estava entrenant, menjar i descansar molt. Però la Silvia tenia una mica més difícil amb la seva feina.
Sí?
Sí, jo sóc infermera a l'Hospital Clínic i, clar, el fet
d'agafar
el tren, anar amb bicicleta, treballar de peu, treballar a urgències...
Home, és una feina...
Sí, és una feina agraïda en alguns aspectes.
Òbviament, molt però... vocacional, molt agraïda, com apunta la Sílvia, però que té el seu punt també de dir, ostres...
Sí, físicament hi ha hagut èpoques que he anat molt, molt, molt cansada i no he dormit totes les hores que em feien falta per dobles torns o per el que fos i tirava pues, amb cafès i amb motivació, que és el que em fa tirar endavant al final.
Quan arriba el moment de dir, bueno, ara sí, ara ja estic preparat... El pas definitiu el dona el propi atleta, en aquest cas el pot donar l'entrenador o entrenadora de dir, bueno, ara sí, Lucas, Sílvia, ja esteu preparats.
Sí,
com va això?
Els nostres entrenadors O sigui, al final ens volquem a ells, ells planifiquen tot, els hi donem, bueno, es parla conjuntament els objectius que es volen arribar, les curses que volem fer, quina és més important que altres, i en base a això ells amb la seva professionalitat ja planegen tot per tal de dir aquest és el dia clau i tu hauràs de fer tot aquest procés, aquestes setmanes càrregues d'entrenament, descàrregues també, perquè és molt important baixar ritmes en moments concrets, descansar per que el teu cos assimili tota aquesta càrrega d'entrenos. Estàvem fent entre 20, 18, 20, fins i tot la setmana que més vaig fer van ser 22 hores d'entrenament en una setmana. I els dies abans, doncs de sobte no has de fer res, el teu cos et demana entrenar, la teva ment també, perquè no pots estar quiet, i has de concentrar-te, escoltar el teu entrenador i volcar-te en la seva decisió.
Uh-huh. Ara us pregunto com és un dia a les vostres vides esportives, òbviament. En el teu cas, Sílvia, per què dones aquest pas a pro?
Doncs... no ho sé, suposo que és per una retroalimentació del meu propi ego,
ja,
de voler ser cada cop millor, 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 i al final també és com una droga, no?, que et torna, és molt addictiu, i quan veus que vas millorant, doncs dius, ostres, vull una mica més, i el fet de poder estar doncs, entre les millors doncs, és sempre un incentiu.
Crec que el fet de disputar un Ironman respon molt a això que dius, no? El voler sempre...
Sí.
Aquell puntet, va, una mica més, va, una mica més.
Sí, totalment.
Perquè fins a arribar a l'Ironman, el més important que havíeu fet, Lucas, què era, en el teu cas?
També vaig fer un half, crec que potser el de Zarauz, no? Que el vam fer junts també un mes...
També vam debutar junts allà.
Sí, i un mes abans vam fer com a preparació la competició aquesta de Zarauz, un half Ironman. Sí. Potser aquesta.
Potser aquesta, d'acord. Tema alimentació.
Primordial.
Primordial. Mm. Hem parlat molt del nivell físic, del nivell mental, però aquí hi ha un aspecte que és primordial, com diu la Sílvia, que és el fet de tenir una bona alimentació. I això què vol dir? Probablement haver de renunciar a molts àpats que ens agraden. És com fer una dieta. Com funciona això?
Bueno, jo crec que és una cosa bastant personal. En el meu cas, jo soc molt delicada d'estómac. Quan més forces al teu cos, doncs més irritació tenia en el meu estómac. I llavors més estricta ha estat la meva dieta recentment.
Ja.
No tolero greixos, no tolero alcohol, no tolero res d'això. O sigui, arròs i alguna coseta més. Però al final cadascú jo crec que ha de menjar el que realment li senti bé.
Ho portes bé, Sílvia?
Sí, ara mateix sí. Mm. Em porta una nutricionista que m'ha trobat doncs, els aspectes claus que a mi em funcionen i crec que és important posar-se en mans de professionals perquè ingerim molts carbohidrats.
Ara ho anava a dir, no? Que important és posar-te en mans de professionals.
Sí.
Que en aquest et serveixin de guia, de...
Sí, perquè en un Ironman són tantes hores que has d'ingerir molts gels i no és el mateix, no?, menjar-te una barreta o un plàtan que no un... no sé.
El procés de digestió és diferent, sí. Llavors si vols assolir uns temps més alts, no?, com el nostre cas, no pots perdre el temps, diguéssim, que la teva digestió vagi una mica més lenta. Però el que hem de tirar de químics, no?, com són aquests gels, els carbohidrats en líquid, perquè el cos absorbeixi
aquesta energia. Què ingeriu al llarg de la cursa?
En el meu cas van ser 110 grams de carbohidrat a l'hora. És bastant de menjar i tot això s'ha d'entrenar, però sempre líquid, en el meu cas també.
Ja.
Anàvem a la bici amb 4 bidons d'aigua plens de carbohidrat i anava bevent en tot moment, i el córrer va ser tot de gels.
Tema dieta, com ho portes tu, Lucas?
Clar, el que deia la Sílvia, ella és depèn de la persona, no?, cadascú...
Sí, clar, en el seu cas...
Ella tenia més toleràncies.
Més de l'estómac.
Jo, per sort, no tinc aquests problemes i el meu era tot cap a dintre.
Vinga.
Tot el que hi hagi. Al final, això, l'objectiu era també ingerir 110 carbohidrats l'hora, que és una borrada, i per això el teu cos s'ha d'entrenar. I amb els entrenos també menjava tot el que hi hagués, no només gels, si eren baixes intensitats, paraves a una gasolinera, agafaves un paquet de donuts enorme, dos Coca-Coles, un Red Bull, tot cap a dintre.
Vinga!
I el recuperar, després de l'arribar un cop a casa, també intentava ingerir el màxim de carbohidrats possibles, molta pasta, molt d'arròs, però també processats així de farines, perquè tot això, el nostre cos al final, tant d'entrenament, ho crema, ho converteix en energia, no arriba a ser grassa. I com em va dir un amic francès, que sempre tot el que no acaba transformar el teu cos en energia de menjar ho acaba traient d'una altra forma, així que fica-li cap a dintre.
Vinga, cap problema, que ja sortirà d'alguna manera o altra.
Molt bé.
Com és l'endemà?
L'Ironman?
Sí.
Pues has de...
És a dir, primer, és que m'agrada preguntar això perquè la gent es pugui fer una idea, no? Acabes la cursa, quan acabeu la cursa, què feu?
Hi ha
aquest procés de recuperació, òbviament.
Sí.
Jo normalment, o sigui, la gent diu, anem a sopar, anem a celebrar-ho, i jo no.
No, o sigui, ganes zero de fer qualsevol activitat que no sigui descansar.
Potser sí, no? Per sí. La il·lusió, per la gent que t'ha vingut a veure, però a mi el meu estómac no... Arròs, un altre cop.
Arròs, molta aigua, rehidratar.
Sí, recuperadors, proteïnes sí. I poca cosa més.
I un consell per a algú que vulgui fer un Ironman, que no es busqui ninguna habitació, ningun Airbnb amb escales. Perquè baixar les escales és el pitjor.
És terrible, no?
Sí. No es pot.
Es descansa bé?
Després,
sí, després
d'un Ironman.
Jo el mateix dia de la competició no dormo.
Tampoc.
Perquè prens tanta cafeïna que fatal.
Clar.
És a dir, no descanses ni abans ni després, com aquell que diu, no?
Sí.
O descanses millor potser abans, no?
Bueno, abans jo intento sí poder dormir.
La nit abans, què?
Has de fer un treball intern. Perquè doncs, hi ha dubtes, hi ha nervis, hi ha...
Ah, sí, això no para, eh?
Sí.
Hòstia, com serà? Què...
Sí, però al final saps que el que necessites és descansar i que el treball està fet i en el meu cas jo no vaig tenir problemes. Me'n vaig anar a dormir molt d'hora i em vaig despertar molt d'hora. Uh-huh. Sí, no...
Lucas, què? Descanses bé la nit abans o...
Sí.
O tens molts pensaments de dir... Uf.
Pensaments ja hi havia, però estava tan cansat el dia abans que no vam parar bé la logística a Vitoria. És bastant complicada, has de portar la bici al llac, que està a mitja hora de la ciutat, i després has de tornar a la ciutat per deixar les bambes de córrer, la transició, i amunt i avall cap al briefing que et facin totes les explicacions pensant tota la logística el dia següent, i vaig acabar tan destrossat que a la tarda em vaig estirar al sofà i vaig dir, ja no em moc d'aquí. I també vaig per sort a dormir-me aviat, perquè és un dels grans problemes. Però en dies de competició no passa res si un dorm 5 hores. L'important és haver dormit la setmana abans, sobretot molt, haver descansat molt. Aquest famós tapering, no?, que diuen els atletes, on la setmana abans es baixa volum i es menja molt, molt, molt per donar-li el teu cos.
A tu venia de gust especialment alguna cosa per menjar?
Els dies abans?
No, quan acabes la cursa.
Ah, sí.
Allò que deixi el viat, no, jo arrosset i ja em conformo.
Sí, a mi algú guarro em venia.
Sí, allò tipus pizza, tipus hamburguesa.
Sí, no? Per sort l'organització, que va ser molt top allà a Vitoria, a la carpa de recuperació, sí, on et donaven després tots els aliments, hi havia plats de pasta, hamburgueses, ja de tot.
Hosti, allà suposo que...
Sí, sí que se'm va tenir l'estómac una mica tancat.
Perquè... Clar, anava a dir, masses ganes de menjar... Clar, això depèn de cadascú, no? Una miqueta, però...
Sí,
però
depèn de cadascú.
Uf, quan un ha fet un esforç tan bèstia...
Sí, a sobre d'haver ingerit tants aliments durant la cursa, tampoc acabes amb gana. Al final estàs un dia laboral fent esport on no tens els teus àpats. No dines, no brenes, no esmorzes, i arribes a la meta i ja tens el... Si has fet les coses bé, no acabes tan buit perquè has menjat prou bé... I no tens aquesta necessitat em foto una pizza enorme. Uh-huh. Llavors sí que em vaig menjar una petita hamburguesa que veia allà, un plat de truita, i cap a la furgo, cap a casa.
Molt bé. No t'ho he preguntat, Sílvia, però quina sensació vas tenir tu personalment quan vas creuar la línia d'arribada?
Jo crec que va ser una de les més emotives. Mm. Sí, jo realment vaig plorar. perquè va ser com, ostres, quina il·lusió, tot el que ha costat arribar aquí, econòmicament, personalment, no? Era... Sí, va ser molt emotiu.
Ara que ho dius, és car fer un Ironman?
És molt car.
És molt car.
Sí, tant el manteniment de la bicicleta com el fet de mantenir també el teu cos anant a fisioterapeutes, pagant un entrenador personal, pagant un nutricionista, pagant les competicions. Un Ironman costa, a mi em va costar 500 euros, però de vegades costa més. També el trasllat, l'allotjament, és que comences a comptar i dius, ostres...
Clar, i afegim aquí, ja no és el cost mental i físic, sinó el cost econòmic.
Són molts diners.
Són molts diners.
Sí, sí, per això has de pensar-t'ho bé en voler fer un i sacrificar tot aquest temps.
Mm-hmm. I allò passa també, sovint passa, no? Que un valora el que ha fet amb el pas, ja no de les hores, sinó dels dies, no? És cert això? Aquesta sensació de dir, hòstia, és que és molt bèstia el que acabo de fer, no?
Sí.
Han hagut de passar dies per ser plenament conscients d'això que heu fet?
Han hagut de passar dies i sobretot ens ho han hagut de dir. A mi, clar, no, sí que m'ho creia perquè estava allà davant a la pantalla, no? Posava aquestes 8 hores i 43, però fins que els meus amics, companys, no ens van dir, hòstia, que has baixat d'això, has fet aquest temps, has anat a 38 de mitja en la bici, que això no ho fa tothom. I jo dic... Sí, és veritat. és molt rara la sensació. Al final, quan fas aquests tipus d'esports, estàs tot el rato vivint el moment i et preguntes del per què. Ara res més ha acabat l'Ironman i penses en el següent objectiu i potser no acabes de parar i pensar-t'ho bé. Però és molt important reflexionar, donar un temps al teu cos i pensar-t'ho en tot el que has fet.
I entre un Ironman i el primer dia en què torneu a entrenar? Què?
Això està costant, perquè jo pues, veníem de mitges distàncies, no? Que als 2-3 dies ja comences a estar actiu, i no obstant aquesta vegada a mi m'està costant més, no? Noto com que el cos encara està carregat.
A dia d'avui, que és 23, que han passat 10 dies, per tant, ja, encara noteu una miqueta la... Aquesta sensació de cans d'esgotament?
Sí, està ja. Al final pots escoltar el teu cos o no. Jo el dissabte ja vaig fer una cursa de peu.
Vinga.
Però perquè em puntuava per la Lliga del Penedès que estic disputant. Uh-huh. I em venia molt de gust veure els amics allà i fer-la. La vaig fer una mica més tranquil·let, però encara no noto el cos i suposo que aquesta setmana més també me la prendré més amb calma. Uh-huh. Perquè...
I la pregunta, i ara què?
Pues una altra.
Perquè un pot tenir no, la sensació no. De que, bueno, he fet l'Ironman, i això ja és el sumum,
sí.
No? Però et ve de gust fer un altre?
Sí, jo de fet és una distància que em va agradar molt.
Vols repetir?
I sí, tornaré a repetir a l'octubre a Barcelona.
Uau.
Clar, és que la Sílvia ha quedat 14ava de professional. No sé quantes van començar.
Érem 32 i vaig acabar la 14.
O sigui, menys de la meitat en el seu debut i tots li dèiem que la distància Ironman és la que més li va bé. Se li amotlla en totes les disciplines i que ho ha d'explotar. En el seu cas pues, ja es volca directament. Jo d'aquí aquest any no tornaré a fer un.
T'agradaria per això en un futur tornar-la a fer? O...
Sí, sí, recordo que durant la cursa a peu, que ara ja ho tinc cada cop més nublat, però ho estava tan passant malament que deia no torno a fer un
jo
ni de conya.
No torno, ni.
I ara ja m'ho estic tornant a plantejar. Bueno, el fet d'haver quedat quart a la meva categoria, vaig classificar en el Mundial de Kona, Hawaii, d'Ironman, però es disputa en aquest mateix octubre, el mateix any, i havia de fer el pagament de la inscripció el dia següent, allà mateix a Vitoria presencialment. I tot això, potser a l'arribar a Kona i a Hawaii, és com la meca del triatló, molta atleta, triatleta amateur és el seu somni, mm-hmm. Però a mi em va abrumar tot això una mica i al final vaig decidir no apuntar-me per aquest any. Però això em donarà coratge per d'aquí 2 anys tornar-me a intentar classificar, que això em va vindre una mica de sobte.
Molt bé. No passa dia que deixeu d'entrenar o quan descanseu?
Jo és que no, ja no sé viure sense entrenar, em sembla.
Val.
Per mi
està
com molt integrat i el dia que no em canso físicament tinc més problemes d'insomni, llavors és com el meu cos m'ho necessita.
Descansem entrenant sí. més lleuger.
A un altre ritme, no?
Sí, una bici més tranquil·leta, una natació...
I ara amb aquest temps així, aquesta calor, aquesta...
Ja, costa més.
No, costa més, no, suposo?
Sí, costa més, és més sacrificat i no es disfruta tant, però igualment, jo estic ja molt acostumada.
Has de buscar els teus trucos, o bé matinar molt o sortir molt tard.
Clar, buscar les hores en què entenc que el sol no cau tan a plom.
La piscina ens va perfecta perquè ja no fa calor. Mm. És el bo de ser triatleta, sí. Que tens tres esports que escollir i doncs escolles el que més favorable et va.
I a més, el Club Natació Sitges és que la piscina és descoberta, nades allà com si estiguessis a mar obert i és increïble la sensació.
I et fiques ben moreno.
I a sobre, clar, et poses, agafes un bon color de pell. Lucas, Sílvia, gràcies per haver volgut compartir aquesta experiència amb nosaltres.
A tu, Pitu.
Que vagi molt bé, enhorabona. Ja no només entenc pel resultat, no? Pel temps, no? Que això és important, no? És una miqueta, aquesta lluita constant vostra contra per poder assolir un registre, sinó una miqueta com a repte més personal, no?
Exacte, i no només és gràcies a nosaltres el que hem anat dient d'entrevistes, gràcies a tots els que ens envolta.
Clar, aquí hi ha un cercle, entenc, hi ha el cercle familiar, hi ha el cercle d'amistats, el cercle d'entrenadors.
Correcte.
No esteu vosaltres sols, tot sí. I que el dia de la cursa sí que és un, i aquí...
Recau tot en un.
Sí, sí, però clar, hi ha un entorn aquí que ajuda que això sigui possible, no?
I jo estic molt agraït de viure on visc, no? I de tindre pues, aquesta gent tan potent que està aquí en la zona, no només de Sitges, sinó tot Garraf, per poder fer aquestes hores d'entrenaments infinites i que sempre hi hagi algú que ha de dir, va, ara anem a córrer, anem a nedar. Això un no ho aprecia fins que no ho té.
Sí, a vegades un sol costa, no? A vegades sempre és bo que tingui algú que et digui, va, sí. Lucas, Sílvia, anem.
Sí,
no?
I en el meu cas també tinc sponsors associats que m'ajuden en el dia a dia i que estic molt agraïda.
Molt bé, fantàstic. Nois, gràcies. Repeteixo, enhorabona per aquest Ironman i vinga, a seguir.
Gràcies per convidar-nos.
Moltíssimes gràcies.